Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, en una setmana en què també hi ha principals titulars perquè hem viscut i viurem demà la darrera jornada d'aquesta primera fase de la Champions, amb bastantes coses encara per decidir. Els principals titulars: victòria dels tres equips penedesencs a l'Hockey Lliga, del Patí Vilafranca en el seu desplaçament a Vic, del Calafell davant de l'Alcoi i del Noia davant del Voltregà. A l'Hockey Plata també victòria del Vendrell Igualada per 1-0 i amb un partit no exempt de certa polèmica. Tindrem també el repàs de la propera jornada de l'Iberdrola, teníem mitja jornada només en joc, i també aquesta Champions que dèiem, la jornada del dia 20 i la de demà, dia 27, en què, repeteixo, hi ha forces coses en joc. El proper, també el fi de setmana, hi haurà, doncs, el partit de tornada de la qual Skate Europa, l'antiga Cers, en aquest Igualada Sporting, que és el dels principals partits de la jornada. I repassant les competicions catalanes, la Nacional Catalana, atenció a aquest Vilanova, en aquest moment 6è lloc a la classificació, però per equips que puguin pujar de categoria, 4è classificat. Important, doncs, a partir d'ara, el que pugui fer a l'equip vilanoví. A la primera catalana, victòria dels Monjos en aquest derbi davant del Noia per 7-6. Victòria del Vilafranca a Valls, del Vendrell a Igualada i del Calafell davant de l'Horta per 4-3. A la primera catalana femenina, nova victòria de l'equip vilafranquí per 3-0 davant de l'Olesa i un Vilafranca que segueix líder a 6 punts del Palau. A la segona catalana, victòria del Cubelles davant del Vilanova. Aquí era un derbi en el que el Cubelles és el líder i el Cubelles s'imposava a l'equip vilanoví. Victòria del Sant Ramon en el seu desplaçament a Riudoms, victòria del Riu de Villes en el seu desplaçament a Reus i derrota del Vendrell davant del Mollerussa. Si no vaig equivocat, avui el Sant Ramon juga aquest vespre contra l'equip del Reus Ploms, exacte, a les 9 del vespre. I a la tercera catalana, el Torrelavit, que descansava, i destaquem les victòries del Noia, Calafell i Patí Vilafranca i la derrota dels Monjos en aquesta categoria. Ens acompanyen Jaume Boquera, bona nit.
Hola, bona nit.
Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit.
Jordi Graell, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs bé, comencem pels principals titulars aquesta setmana. Victòria, comencem amb la victòria del Vilafranca, perquè és la menys normal, desplaçament a Vic, victòria per 1-4, un Vilafranca que va tenir el gran encert d'anar per davant en el marcador, va poder-ho dominar bé el partit amb un Vic en la que, doncs, molt just, fluixet, diria, o justet, i que en cap moment, doncs, va poder posar en veritable perill l'actuació del porter vilafranquí, en Xus Fernández. Un Vilafranca que ve, que doncs, bueno, mentre hi ha vida i hi ha esperança, s'ha de seguir lluitant, i en aquest cas, doncs, aquesta victòria a Vic, que és com un oxigen, aire per l'equip vilafranquí. Ara pararà aquesta competició i probablement, suposo que amb Guillem Pérez això no li deu agradar, perquè quan comences una ratxa que tallis, doncs, és fotut. Escoltem precisament a Guillem Pérez, l'entrenador vilafranquí, parlant amb Xavi González.
És un exemple dels partits que nosaltres ens hem trobat contra els rivals, i el Vic exactament el mateix. Partits molt bons. L'últim partit d'aquí a casa del Vic contra el Caldes és un partit enorme del Vic. Per circumstàncies no el guanyen, però és que nosaltres avui crec que ens ha sortit tot. O sigui, hem defensat molt bé, i l'hora de jugar en atac, et diria que ha sigut un partit, entre cometes, fàcil, perquè hem xutat poques vegades, hem marcat 4 gols. Potser sense mereixer-ho, no ho sé, però és que al final és esport. Crec que el Vic ha xutat molt, gairebé no ha arribat a porteria, però perquè hem defensat molt bé, també. I crec que ha sigut determinant el moment dels gols que hem marcat. El Vic, com bé deies, la primera ha estat molt bé, a la segona només entrar encaixen 2 gols sense voler gairebé, i això a nivell mental és fotut.
Les paraules de Guillem Pérez. Seguim parlant d'aquests partits de l'Hockey Lliga. El Calafell, el Coi. Un bon partit del Calafell, Jordi.
Doncs sí, potser estem parlant del millor partit de la temporada del Calafell, perquè realment va ser superior des del primer minut fins a l'últim. I això que el Coi s'avançava al marcador amb un gol de Caco, aprofitant una superioritat numèrica per Blava a Gepi Selva, però ja els primers minuts el Calafell doncs ja havia sortit molt bé. De fet, ja Lorenzo Pastore havia anat un temps mort, només 5 minuts, i tot i aquest 0-1, doncs, la sort pel Calafell és que va poder empatar ràpidament gràcies a un golaç de Joaquín Olmos, que justament reapareix en aquest partit després d'unes setmanes de baixa per molestes al genoll, però va tenir la mala sort que poc després doncs, va haver de tornar a marxar perquè va recaure d'aquesta lesió, i pel que va explicar Guillem, que va estar després del partit, doncs, potser ja no el tornem a veure més aquesta temporada amb el Calafell. Haurem de veure. I bé, doncs, tornant al partit, doncs, ja abans del descans del Calafell, que aconsegueix donar-hi la volta amb gols de Jan Escala i de Jero García, que segueix en un gran estat de forma. I a la segona part, doncs, el Calafell, que sí que potser intentava controlar una mica més el partit, perquè la primera part sí que el Calafell doncs, s'havia fet un fart d'agafar contraatacs, i a la segona part, doncs, més des del control, doncs, aconseguia sentenciar amb dos gols més i una victòria que li permet al Calafell consolidar-se en el quart lloc i, a més, quedar-se només 3 punts de la tercera posició que ocupa el Reus després de la derrota a Caldes, i també doncs, un Calafell que arribarà doncs, amb un gran estat de forma a la Copa, perquè amb els resultats de les últimes setmanes l'equip de Guillem Cabestany que porta un total de 7 jornades sense perdre.
Doncs bona victòria del Calafell, i acabem amb aquests equips, amb els nostres equips de l'Hockey Lliga, amb aquest noi a Voltregà, un noi que la primera part va costar una mica, però que la segona...
Sí, podríem dir que era el partit de la ressaca o del desgast de dijous, i veritablement a la primera part li va costar una mica, tot i que Cortijo va anar fent canvis i va anar tenint l'equip fresc a la pista, i a la segona part doncs, va anar començant a notar-se la superioritat del noi amb aquest Voltregà, que no acaba de tindre una bona temporada i si no li veu d'un, li ve de l'altre. Eren Eric Vargas i Àlex Rodríguez a la zona VIP mirant-s'ho, i veritablement aquest Voltregà que sembla pupes de la Lliga aquesta temporada. Bona victòria del Noia, que va saber encarrilar-ho, i 3 puntets més que el posen ja a la 5a posició de la taula classificatòria.
Escoltem a Carles Cortijo el que deia després del partit davant del Voltregà.
Carlos, ¿cómo valoras el partido hoy?
Bueno, pues muy positivo, porque estábamos muy alerta, jugamos contra un equipo que viene con necesidad de puntos y con un equipo con mucho oficio. Nosotros venimos de jueves con las emociones por todo lo alto y sabíamos que teníamos que hacer un partido serio y responsable. Bueno, creo que así ha sido. Hemos hecho una primera parte un poco de desgaste. Ellos tenían una rotación, al tener lesionados, tenían una rotación mucho más corta. Y hemos intentado hacer un defensa así de arriba, 40 metros y tal, un poco forzando esto el desgaste. Y bueno, el plan yo creo que ha salido bien. Luego la segunda parte, ellos yo creo que han bajado un poquito, lógicamente, por su físico. Y nosotros hemos dado un pasito hacia adelante y bueno, hemos conseguido abrir la lata. Y a partir de ahí ha sido todo un poco más fácil, sabiendo la dificultad que hasta el último minuto el partido no estaba ganado. De hecho, en los últimos minutos nos ha tocado sufrir un poquito. Luego con 9 faltas a 9 el partido no estaba ganado. En líneas generales, contento, feliz y nada, a seguir.
Les paraules d'un Carles Cortijo, diríem, Jaume, feliç.
Sí, sí. Bueno, està dintre dels seus bons moments de la temporada i n'hi ha per estar-ho, veritablement.
Doncs anem a La Plata. Jordi, victòria del Vendrell davant de l'Igualada amb 1-0 i un partit no exempt de certa polèmica amb un parell de jugades, entre cometes, posem conflictives.
Sí, si només fossin un parell de jugades, rai, però malauradament doncs, n'hi va haver més. I bé, doncs va ser un partit que, bé, doncs marcat per la tensió, per la duresa. Dos equips que ja al partit del primer volta doncs ja havien tingut un partit doncs força disputat i intens. En aquella ocasió el Vendrell es va imposar per 0-2 i aquest dissabte doncs també va ser un partit també igualat, doncs força tens, amb molta duresa. I bé, doncs finalment el Vendrell que va acabar guanyant gràcies a un gol de falta directa de Jordi Ferrer, perquè els dos equips van patir doncs, un desencert amb bola aturada o un encert dels porters, com es vulgui veure, perquè Xavi Arques de nou va fer un recital sota pals, també Ferran Busquets, que va estar bé. Un Vendrell que consolida una mica ja el que havíem vist des de la Copa, un Vendrell que, a diferència del que havia fet altres partits a casa, en comptes de d'anar abocats a l'atac, Toni Porta va decidir ser una mica més, prendre més precaucions defensives, i això va permetre que l'Igualada no pogués enganxar gaires contraatacs, i un Vendrell més sòlid defensivament. Tot i així, l'Igualada va tenir opcions per poder marcar, però no les va aprofitar. I bé, fins aquí podríem dir que és la crònica una mica esportiva d'aquest partit, perquè malauradament, hi ha hagut polèmica amb aquest partit. I bé, és curiós perquè l'entrenador de l'Igualada feia un tuit el dia següent del partit, queixant-se de l'acció de Marc Canyelles sobre Martí Busquets, que és veritat, que és una acció que, si els àrbitres haguessin volgut, hagués potser penal i targeta vermella, perquè és un cop de cap dins l'àrea i sense cap mena de justificació. Però crida l'atenció que un equip que ha fet 31 faltes en dos partits i cap gol... no ha fet cap gol, però en canvi sí que ha estat capaç de fer 31 faltes i moltes duríssimes i les que no han xiulat, es queixi d'aquesta manera, no? Perquè crec que no, l'Igualada no és exemple de res, i per tant crec que el cinisme el podrien guardar per algú altre, perquè crec que és injust assenyalar només un jugador, i penso que va ser un partit que, per exemple, hi va haver un cop d'estic de Guillem Llorenç a la cara de Joan Borrego, el qual no només no es va disculpar, sinó que a sobre es va allunyar ràpidament de l'acció. Els altres no van voler veure res en aquesta acció. També hi va haver una blava a Gabriel Villares absolutament injusta, perquè el jugador gallec del Vendrell rep una falta en el bloqueig de Martí Busquets, que a més també li deixa el peu. Per tant, podria haver sigut fins i tot targeta blava o la desena falta, perquè l'Igualada estava amb 9 faltes. Gabriel Villares llavors cau i fa caure amb l'estic el jugador de l'Igualada, llavors li cau la blava a Gabriel Villares. I a més també hi ha una altra acció també on Aleix Borràs deixa el patí a Lluís Ferrer davant de la tanca descaradament. Lluís Ferrer es podria fer molt mal en aquella caiguda, però els altres tampoc no seran res en aquella acció. Per tant, crec que l'Igualada té pocs motius per queixar-se, perquè no poden donar exemple de res en els dos partits que han jugat aquests dos equips d'aquesta temporada.
Doncs la crònica de lo que va ser aquest partit trebadet amb marcador, amb aquestes accions no exentes de polèmica, i el Vendrell, que es feia amb la victòria, 3 punts més per, seguir sumant amb un grup que relativament les coses també estan molt clares. Anem a Serveis Mèdics Penedès, els punts d'aquesta jornada dels partits que es van disputar.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular, patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs la puntuació del trofeu del jugador més regular Serveis Mèdics Penedès, amb la col·laboració del 3 de 8 i el Casino Unió Comercial, a l'Hockey Lliga. Comencem per aquest Vic Digitècnic Patí Vilafranca, capital del Vi.
Doncs aquí sumava 6 punts Arnau Ribas, 4 punts Xus Fernández, 1 punt Bernat Gieste i 1 punt Sergi Torner.
I la classificació general?
L'encapçala el porter Xus Fernández amb 76, en segona posició Sergi Torner amb 52 i en tercera posició Arnau Ribas amb 31.
Anem amb el partit Noia Voltregà.
Sí, aquí sumava 5 punts Toni Salvador, que se segueix fent gran, Jordi Bargalló amb 4 punts, era segon, Blai Roca amb 2 punts i Ivan Morales 1 punt. Això ens deixa Blai Roca com a líder, 67 punts, segon Ivan Morales 55, Toni Salvador tercer amb 43.
I anem pel darrer partit de l'Hockey Lliga, aquest Calafell al Coi.
Doncs aquí sumava 6 punts a l'Eix Marimon, 4 Sergi Folguera i 2 Jepi Selva.
La general...
encapçalada per Domènec, amb 39 punts, segon Camps amb 37 i Mirs amb 31, curiosament, cap del podi aquesta setmana sumat.
I anem a la plata, aquest Vendrell Igualada.
Doncs aquí també força clar, 6 punts per Xavi Arques, 4 per Jordi Ferrer i un per Joan Borrego i Gabri Villares.
I la classificació general?
Encapçalada per Arques amb 48, segon Villares amb 35 i tanca el podi Montserrat, que aquesta no sumava, amb 28.
Doncs fins aquí els punts d'aquesta jornada 19 de l'Hockey Lliga.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs fet ja aquest repàs, anem ràpidament a la Champions, la jornada del dia 20, aquesta festa Sant Sadurní, empat a 2. La festa ja va començar pel marcador el dia abans al Palau Blaugrana, amb aquest 2-2 del Barcelona-Reus, Jordi, que va ser doncs força emocionant.
Sí, un partit que bé, doncs, els dos equips s'hi jugaven molt, perquè doncs, el Barça doncs, estava obligat a guanyar per intentar seguir depenent de si mateix a l'última jornada per classificar-se per als quarts. Un Reus que, en cas de puntuar, doncs, ja s'assegurava el bitllet. I bé, doncs, va ser un partit força emocionant. Una primera part on el Barça segurament doncs, hagués pogut avançar-se, però no, com li va passar en altres partits a Europa, doncs, no ho va saber aprofitar. I en canvi, la segona part, doncs, el Reus que va saber colpejar per partida doble, amb dos gols de Joan Salvat i de Martí Casas, aquest 0-2 va fer molt mal al Barça, que aleshores, doncs a l'últim quart d'hora va ser un voler i no poder, un Reus que va saber defensar-se molt bé, semblava que el gol no arribaria mai, però Sergi Llorca doncs, es va vestir una mica d'heroi, blaugrana, fent dos gols que deixaven el partit empatat, i bé, doncs el Barça fins i tot doncs, va tenir doncs, un tercer gol que finalment doncs, no va pujar al marcador, perquè en el llançament de Sergi Aragonès durant la trajectòria Sergi Llorca va aixecar l'estic dins l'àrea per sobre d'un rival i això doncs evidentment doncs, no és vàlid, els altres ho van anul·lar i bé, doncs finalment doncs, va acabar empat a dos i amb un Reus que celebrava la classificació amb els seus aficionats, que de fet se'n van apropar forces al Palau, i en canvi un Barça que doncs, les cares ja pagaven perquè sabien que el dia següent doncs, ja se'n podien anar cap a casa. I finalment doncs, va ser així perquè doncs, el noi doncs, va fer els deures i, per tant, el Barça que ja queda eliminat d'aquesta Champions.
I a Sant Sadurní, Jaume, festa, empat a dos, sobraven uns 6 minutets, però...
No, menys.
Però, bueno, l'important és que el noi va aconseguir el puntet i ara a partir, a veure què passarà demà a Reus.
Sí, bueno, un partit prou interessant, cal dir-ho, el que vam veure, amb un Cortijo que va plantejar un joc molt canviant del noi a Freixenet. No estàvem acostumats a veure el tipus de joc. Un pavelló olímpic de l'Ateneu que es va omplir i van fer un mosaic que no havíem provat mai i va quedar perfecte. Ens ho deia Pol Manrubi a l'entrevista. Jo crec que vam viure un partit prou interessant, amb dos equips amb moltes ganes de buscar. El noi va tindre la sort i ben executada de fer marcar abans que el seu contrari. Quan va empatar el Barcelos, de seguida Xavi Costa, genial, amb una jugada individual, aconseguia el 2-1, i a la represa els portuguesos que ho provaven, xuts llunyans, amb un Rocha allà davant, i quan es va lesionar a 2 minuts i mig, recordem-ho, Rocha, el Barcelos va dir que ja en tenia prou, el tenia allà per veure si pescava, com va fer l'empat a dos, veure si pescava alguna bola, i al lesionar-se aquella peça doncs van deixar-ho córrer una mica i el noi doncs, ja els anava bé.
Doncs tenim jornada demà dijous, aquests partits.
Sí, un Barcelos-Porto, cuidado aquí, Reus-Noia, cuidado aquí, i el que no serveix per res, o Sant Omer-Barça. Estem parlant del grup que ens interessa, on no hi ha cap lloc decidit dels quatre que queden per jugar-se. Vull dir, una victòria del Reus i una victòria del Barcelos posaria el noi a quart, el Porto tercer i les coses... I per altra banda, si el noi i el Barcelo, el Porto guanyessin, el Porto quedaria primer, guanyant de més de 3 gols, aquí, cuidado, que hi ha aquesta diferència, i el noi podria arribar fins a la segona plaça. Vull dir, està tot per decidir, molt, molt incert. A l'altra banda, no, tot decidit. Tenim Liceo Tricino, tenim Quebec Oliveirense i tenim Balongo Benfica. Aquí el Benfica ja és primer, a l'Oliveirense ja és quart, només queda veure què passa entre Liceo i...
Oliveirense en aquests moments tercer. Quart és el Liceo.
Perdona, sí, el que queda... Sí, sí, ah, vale, sí. No, no, el Liceu queda quart, queda quart.
Queda
sí,
quart,
sí, queda quart. És el Liceu que queda quart, sí.
El Liceu, el seu rival, pot ser Barcelos o Porto.
Exacte, o Reus, o Reus. El Reus també pot pujar, sí.
Bé, no ho veig.
No, no, l'altre no. Grup pot passar de tot.
També és difícil.
I
demà... Si guanyen Reus i Barcelos, el Reus adelanta amb el Porto.
Demà, el que és clar és que jornada horari unificat.
Tots horari unificat.
Tots no, n'hi ha un que no, però bueno, aquest no té importància, bueno, que és el Balón o la Bandera.
Que no té, com el Sant Omer Barça, també el podríem haver posat a l'hora que haguéssim volgut.
Jordi, vols destacar alguna d'aquesta jornada de demà?
Sí, una mica el que comentàveu, no? Que el grup A, doncs, aviam com queda la cosa. Sobretot important, no?, que entre els dos primers, per tenir el factor pista a favor als quarts de final, per tant, interessaria, per, doncs, sobretot pensant en clau del Noia, no?, aviam si el Porto, doncs, punxa Barcelos i el Noia, doncs, guanya, doncs, el pogués passar. Recordem que tant Noia com Reus tenen el gol a baratge a favor amb el Porto, per tant, el Noia tindria prou un empat del Porto i el Reus sí que necessitaria, doncs, la derrota del Porto. I el grup B, doncs, també Tricino i Oliverense, que també juguen aquest mateix factor pista amb aquesta segona posició.
Jordi, sí, perdó, Raimon, tenim també aquest cap de setmana la Wall Skate.
Doncs sí, la Wall Skate, aquest cap de setmana hi haurà els partits de tornada d'aquests quarts de final. Recordem que aquí hi ha presència catalana, amb un partit que, el primer partit d'aquests quarts de final serà aquest Sporting Igualada a les Comas, a veure si la força de les Comas pot fer que l'Igualada passi. Recordem que l'anada van quedar 3-2 a favor de l'Sporting de Portugal. L'altre partit també en presència catalana, que estan a la mateixa banda del quadre, és la Vendent Lleida. El Lleida ho té molt bé, ja que l'anada va guanyar per 3-8. I a l'altra banda del quadre tenim un Sarzana Ribadave, on el Ribadave va guanyar per 5-4 a l'anada. Veurem aquesta tornada com acaba. I l'altre, en aquesta altra banda del grup, entre el Sarzana i el Ribadave, també tenim aquest Voltregà Tomar, en el qual el Voltregà va guanyar 4-3 a l'anada amb el Tomar. Veurem aquesta tornada a terres portugueses si el Voltregà se'n pot en sortir. Recordem que la Final Four serà el 12 i el 13 d'abril, encara amb seu per decidir, encara no ha sortit la seu, i veurem si l'equip que ens toca més a prop, que és aquest Igualada, pot, i a més de Jaume Bové, exclubador del programa, pot passar amb aquesta Final Four. Li desitgem tota la sort del món.
Anem a la Iberdrola. Què tenim? Algun resultat i jornada completa aquest cap de setmana? De fet, és l'única competició.
Doncs sí, la setmana passada ja vam recordar que la jornada es va partir degut a les competicions europees. Podem recordar els marcadors que quedaven per jugar, que eren el Vilassana 4, Alcalà 0, Gijón 4, Mataró 1 i Palau 2, Cerdanyola 0. En aquests resultats cap sorpresa, perquè són els tres primers de la Lliga, per tant van guanyar tots. I en aquesta segona, que continua aquesta classificació encapçalada pel Gijón, amb 42 punts, hi ha un triple empat en aquesta segona posició entre el Fraga, el Palau i el Vilassana. Per tant, recordem que no hi ha play-off i llavors el primer serà el que guanyarà. I aquesta setmana següent, aquest dissabte, jugaran tots els partits d'aquesta setzena jornada, que seran el Voltregà, Manlleu, Sant Cugat, Gijón, Alcalà, Racsoi, Cerdanyola, Vilassana, Fraga, Corunya, Vigues i Riells, Benvibre i Mataró, Palau.
Bé, però ja que parlem del hoquei femení, un hoquei femení que ja n'hem parlat alguns dies, que la cosa està esbaradeta, i aquesta setmana, o a finals de setmana passada, sortia aquesta notícia de Manlleu, Jordi.
Sí, el 9-9, que informava que aquest cap de setmana que Nara López i Joana Comas no continuaran la propera temporada al Manlleu, una decisió, doncs, sorprenent, perquè són dues jugadores, doncs, sobre les dues jugadores referents del Manlleu actual. A més, Nara López, una de les jugadores també històriques del club, i bé, de fet, fins i tot es mostrava sorprès el propi entrenador, Climent Pedrós, després del partit del Manlleu contra el Reixoi, que explicava que era una decisió del club, que ell no hi estava d'acord, però que, evidentment, doncs, respectava, perquè, com deia, doncs, no havia sigut cosa seva, i que els desitjava, doncs, tot el millor a les dues jugadores, i, per tant, veurem, doncs, com acaba aquesta temporada pel Manlleu amb aquest ambient enrarit.
Sí, podíem parlar amb el bon amic, en Climent Pedró, i pràcticament es confirmava de que ell no continuarà la temporada que ve com a entrenador de l'equip de l'Osona, i que, bé, que no deixava d'estar un xic sorprès una mica per aquesta decisió de la junta directiva, perquè aquí, teòricament, no hi havia hagut cap tipus d'incident. No sé si amb aquestes categories, però això no m'ho he preguntat. Vols dir que cobren aquestes jugadores poc o molt?
Aquí, bueno, dic que la Hockey Lliga Iberdrola, que sembla que ho vam comentar fa unes setmanes passades, que aquí els professionals tindríem que serien el Gijón i el Fraga, que serien professionals a majoria al 100%, però els altres, i el Vilassana també, alguns també podríem dir que algunes cobren, però la resta d'equips aquí en aquesta Lliga Iberdrola no cobren, i si cobren seria per dietes o per desplaçaments.
Nosaltres tornarem el dimecres que ve, però bé, recordem els horaris de la Copa del Rei, Jaume.
Sí, apareixien aquest perspí els horaris. El primer partit a les 6:15, Lleida-Alcoi, estem parlant de dijous. El segon partit, Barça-Noia, a les 8:45. Els mateixos horaris passen pel divendres, on te trobem a l'Igualada-Liceo primer i el Reus-Calafell, evidentment, a l'equip local, a l'últim de jugar. Els horaris de dissabte, la primera semifinal a les 3:45, la segona a les 6:15 i la final de diumenge a les 12:15.
D'aquesta Copa del Rei es venen entrades ja, oi, Jordi?
Sí, correcte. Des d'aquesta tarda a les 6 ja s'han posat a la venda a través de la web del Calafell, amb una curiositat, i és que el partit Reus-Calafell no estan disponibles les entrades a partir d'aquí, cadascú que investigui aviam què passa aquí.
No estan disponibles...
Les entrades de l'eliminatòria entre Reus i Calafell no estan disponibles per al públic en general.
No estan disponibles. Com se menja això? A veure, explica-m'ho, perquè hi ha aquests jeroglífics d'entrades...
Que no volen gaire gent de Reus.
De Reus, correcte, que ja va haver-hi merders als partits de Lliga, doncs suposo que aquí... faran alguna entrada o alguna cosa especial per aquest partit.
Però bé, aquí ni gent de fet... Reus ni públic en general, global. Vaja.
Sí, sí.
En fi, jo penso que no és just, tampoc, aquí, que és una competició que hauria de ser oberta, bueno, per tothom, dintre del seu corresponent ordre.
Recordem que hi ha espès i menut, que tens raó, però ja, com que hi ha aquest espès i menut entre Reus i Calafell, doncs suposo que el Calafell s'ha guardat el seu dret a fer el que vulgui, com que és l'organitzador, amb el tema de les entrades, suposo que es troba més endavant, i a veure com les posa a la venda.
Sincerament, Jaume, una mica el que comentaven, aquest món del hockey, cadascú per ell, i impossible intentar arreglar-ho en conjunt,
Sempre ha sigut així i de moment continuarà a ser així.
Nosaltres hem de posar-hi punt final, no sé, ràpidament.
Bé, ràpid, Sergi Ponset va aconseguir un empat contra el Monza la setmana passada, el Surrenovar Monza 2-2.
Bé, felicitats, doncs, per aquest puntet de mica en mica. Nosaltres hem de posar-hi punt final, l'apartat tècnic Joan Amat, Jordi, Raimon, Jaume, bona nit i ens retrobem a les portes de la Copa del Rei.
Bona nit
a tothom.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.